Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Nuestro norte es el sur. El espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos a Vicenta Pérez y a Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí después de 15 días.
Hola, buena vesprada. La edició d'avui, 2 de maig, anem a tractar el tema de la injustícia en el món. Començarem avui el programa una notícia que hi ha sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburgo considera que Espanya no garantís el dret a recurrir de les persones demandants d'asil. Espanya va vulnerar els drets humans de 30 saharauis per ordenar la seva expulsió sense haver concluït l'examen de les demandes d'asil per la via jurídica interna, el que qüestiona les garanties del sistema jurídic espanyol respecte al sistema d'asil. Segons sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, no se'ls va permetre aportar la informació dels rics que corrien al fugir del Sàhara Occidental per als atacs de la policia marroquí contra el campament Odeim i Sik. Estrasburgo ha condemnat Espanya per esta decisió, per considerar que va contra el dret a la vida, la prohibició de tractes inhumans i degradants i el dret a un recurs efectiu. D'acord amb el fallo, Espanya deu garantir la permanència dels sol·licitants de protecció internacional en territori espanyol durant la tramitació del recurs. I és que en l'actualitat, si no és a tràmit la sol·licitud per l'oficina d'asil dependent del Ministeri d'Empleo i el recurs també rechaçat per l'Audiència Nacional, la persona que sol·licita ser protegida pot ser expulsada del seu país encara que puga recórrer al Tribunal Suprem. Els 30 fugits del Sàhara van recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans al considerar que la decisió espanyola vulnerava els seus drets, entre ells el dret a la vida, la prohibició de tractes inhumans i degradants i el dret a un recurs efectiu front als tribunals. Fon entonces quan les mesures provisionals d'Estrasburgo frenaren l'expulsió d'aquestes persones. En la sentència, el Tribunal Europeu els dona la raó i alega que s'han violat eixes articles del Conveni Europeu de Drets Humans. I en aplicació de l'article 46 del Conveni, estima que el govern deu garantir, jurídica i materialment, el manteniment dels demandants en territori espanyol durant l'examen de les seues causes que segueix obert. Per tant, el Tribunal Internacional sol·licita que no se deporti els demandants fins que la sentència siga definitiva o hagi un pronunciament en altre sentit.
El pasado 15 de abril, un grupo de internos del CIE de Zapadores de Valencia se puso en huelga de hambre en protesta por una deportación masiva a Malí previo traslado al CIE de Alucha, Madrid. La forma de llevarse a cabo fue la gota que colmó el vaso para el resto de personas internadas en el CIE de Zapadores. También se denunciaban las condiciones y el trato inhumano que se recibe en este centro de internamiento. En estos momentos, la huelga de hambre ha finalizado, aunque la lucha sigue con otras medidas. El Grupo Popular ha rechazado en el Pleno del Congreso que se debata la solicitud de la Izquierda Plural para que se cree una comisión de investigación sobre el centro de internamientos de Zapadores en Valencia, donde varios internos han denunciado que se les ha denegado la asistencia médica y han sufrido malos tratos. El PP ha hecho de nuevo valer su mayoría absoluta. Han alegado que los parlamentarios están facultados para visitar los CIEs cuando crean oportuno. En apoyo de esta huelga de hambre, el pasado viernes 19 a las 9 de la noche hubo una concentración extraordinaria para darles apoyo.
A Paraguai, aquest país tan silenciat i que no eix a les primeres pàgines dels diaris, CETSALA va denunciar i reclamar, mitjançant un manifest al juny del 2012, esclariment i la investigació dels fets ocorreguts a la matança de Curuguatí. A conseqüència d'aquesta, li van fer el col parlamentari a l'expresident Fernando Lugo. En aquesta matança, darrere de la qual van estar els sectors més retrogradors de la societat paraguaiana, van perdre la vida 11 camperols i 6 policies. Així com van haver nombrosos ferits i nombrós va ser també el nom dels camperols acusats impunement d'aquests fets per l'ocupació de les terres de Curuguatí que van ser adjudicades irregularment en l'època del dictador Stroessner. Després de 5 anys, 5 dels camperols empresonats per aquests fets, en gener del 2014, es van posar en vaga de fam com a mesura extrema per les irregularitats del xuí al qual van ser sotmesos i les greus violacions de drets humans, detencions injustificables, tortures, etc. Des de CETSALA es torna a reiterar la denúncia d'aquests fets per mitjà d'una petició a la Cort Interamericana de Drets Humans, a l'Ambaixada del Paraguai, a Madrid, a diverses organitzacions internacionals i paraguaianes, exigint la llibertat dels camperols presos polítics, la recuperació d'aquestes terres per la reforma agrària, l'esclariment dels fets i la condena als culpables. Ens han informat que els 60 dies de vaga de fam han otorgat la presó domiciliària a 4 dels 5 camperols que estaven en vaga. El número 5 ha tornat a ser detengut per altra causa d'ocupació de terres. Una vegada guanyada la batalla de la presó domiciliària, la pròxima és la llibertat de tots els camperols que estan sent processats sense elements per l'esmentada matança de Curuguatí i per suposat la recuperació de les terres per als camperols que haurien de ser en definitiva els veritables amos.
Como ya es habitual, nuestra compañera Carmen va a viajar a Guatemala durante 3 semanas para establecer contactos y visitar a organizaciones con las que CETSALA trabaja habitualmente. Aprovechando, nos va a comentar algunos temas relacionados con este país.
Anima a donar una noticia de Guatemala, que es el país anomenat la eterna primavera y la eterna dictadura. Continúa la mateixa situació, a pesar de que se diu que estan en democràcia i voten cada 4 anys. Fa 7 anys de la signatura dels acords de pau entre el govern de Guatemala i la guerrilla, però estos han quedat en paper mullat. Se va fer xuir el dictador sanguinari Ríos Montt i va ser condenat a 80 anys de presó per ser l'autor de la massacre civil en el seu país en els anys 60. Pareixia un triomf de la llibertat i la justícia. El govern de Ríos Montt fon un dels més devastadors de la guerra civil en Guatemala. La xutxa Yasmín Barrios, que va demostrar una gran valentia com a presidenta del Tribunal A de Major Riesgo, li varen fer una recusació plantejada en la seva contra per l'abogada Ríos Montt, però Yasmín Barrios la va rechaçar i va dir que el tribunal eren jutges imparcials i que se garantissaven debut al procés i a l'estat de dret. L'abogat alegava que s'havien violat els drets del dictador i el xuí va seguir, però un tribunal d'apel·lacions de Guatemala va confirmar l'anul·lació del xuí. El procés per genocidi queda anul·lat i torna a la situació de partida. Una dona valenta, la xutxa Yasmín Barrios, va condenar a 80 anys de presó a l'exdictador per genocidi i crims contra la humanitat. Però esta dona tan justa que ha demostrat una gran fortalesa, el Tribunal d'Honor del Col·legi d'Advocats i Notaris de Guatemala ha suspès de forma temporal a la xutxa Yasmín Barrios. És inacceptable una suspensió d'una xutxa per el fet d'interpretar la llei i prendre una decisió en l'ús de les seues atribucions jurisdiccionals. No és prou l'anul·lació del xuí que, a més, castiguen a la presidenta del tribunal. Ens recorda algun cas de l'estat espanyol recent, com seria el de crims contra la dictadura per el xutxe Garçons. També el cas Blesa, president de Caixa Madrid, per el xutxe Elpidio Silva. Podem veure que se relaciona molt bé l'estat espanyol en els que varen ser els seus colonitzats.
Aprovechando que hemos tenido una noticia relacionada con el centro de internamiento, queríamos recomendaros un libro. El título es Partir para contar, un clandestino africano rumbo a Europa, de Mahmoud Tahore, de Senegal. Mahmoud Tahore dedicó más de 3 años de su juventud a llegar a Europa en un viaje que le llevó a través del Sahel, el Sáhara, Libia y el Magreb. El final de la odisea llegó el 29 de septiembre del 2005, cuando participó en el asalto colectivo a la frontera de Ceuta. El relato de esta aventura, contado por Mahmoud y escrito por Bruno Ledantec, un periodista francés, pone al desnudo la realidad de la vida errante de un migrante clandestino marcada por esperas, extorsiones y brutalidades, pero también por la ayuda mutua. En este libro se desvela el funcionamiento de los CIEs, los guetos y los campos improvisados en los que los migrantes reinventan una organización social a la vez precaria y llena de contradicciones. Hasta ahora ningún libro había retratado con tanta precisión la realidad subterránea que viven los clandestinos sin estigmatizar ni idealizar a estos hombres y mujeres que han tenido la flaqueza de creer en la libertad de circulación. En el libro, Mahmoud desmonta muchos tópicos que se tienen sobre la concepción que hay en España de la inmigración.
Sala no és un cap d'agència de viatges ni pretenem ser una alternativa a la manera de viatjar que coneixem com a turística. Amb els viatges solidaris pretenem fomentar la solidaritat amb distintes realitats, cercant un intercanvi mutu amb el fi de contribuir a transformar i generar nous valors i models de referència més justs i solidaris. Conèixer les relacions de desigualtat i explotació que avui imperen en el món i poder-les analitzar, conèixer més a prop les situacions més concretes dels països de destinació per mitjà de les seues organitzacions i institucions, segons el cas i del treball que s'ha de realitzar. Motivar a les i els brigadistes per a que a la seva tornada continuïn treballant en la solidaritat, donant a conèixer el que allí han vist i, en la mesura del possible, integrant-se en organitzacions de solidaritat.
Enguany se faran brigades Guatemala, Colòmbia, Argentina, Paraguai i El Salvador.
A Guatemala, acompanyament a organitzacions populars camperoles, treball amb organitzacions en defensa del territori i els recursos naturals, suport al tema de gènere en diverses comunitats.
En Colòmbia, acompanyament i solidaritat política en comunitats camperoles i indígenes i a les organitzacions populars en les que construir la xarxa de Germanor i Solidaritat en Colòmbia.
En Argentina i Paraguai, acompanyament i solidaritat amb els col·lectius indígenes i de camperols implicats en la problemàtica ecològica, social i política de la zona de la triple frontera Argentina, Paraguai i Brasil, localització geogràfica de l'alquiler guaraní.
En El Salvador, acompanyament i solidaritat en organitzacions de dones i educació popular.
Vos esperem en la seu de Tetzala, Roger de Flor, número 8, València.
En la agenda de los próximos días os proponemos: el sábado día 3 hay concentración por las víctimas del accidente del metro en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde. Y el miércoles 7, primer miércoles de mes, concentración en contra de la violencia de género en la Plaza del Ayuntamiento a las 8 de la tarde. Este fin de semana termina la Feria del Libro y allí también os recomendamos que intentéis acercaros a la Biblioteca Humana que han montado los compañeros de Valencia Acoge, en la que podréis hablar con inmigrantes que os contarán su experiencia.
Moltes gràcies per la vostra companyia i fins d'ací 15 dies en nuestro Norte al Sur.
Nos despedimos de todos vosotros y en este caso también de Carmen, nuestra compañera, que no la volveremos a tener aquí hasta dentro de 3 semanas. Buenas tardes. Vamos caminando, aquí se va.